Volodymyr Zelensky demana als líders europeus que accelerin l'entrega d'avions de combat i artilleria per fer front al setge de Rússia a Ucraïna. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les portes de que es compleixi el primer any de la guerra a Ucraïna ho farà el dia 20. El president Zelensky es reuneix a aquesta hora amb els principals mandataris europeus. És la primera vegada des de l'esclat del conflicte que el president ucraïnès trepitja a Brussel·les i ho fa amb l'objectiu de buscar més reforços militars que li permetin plantar cara a les tropes russes de Vladimir Putin. Pere Juvantí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Abans d'aquesta reunió, aquest matí, Zelensky ha fet un discurs des de la tribuna del Parlament Europeu.
Davant dels eurodiputats, el president ucraïnès ha assegurat que la Unió Europea i Ucraïna estan guanyant la guerra contra Rússia i que molt aviat el país formarà part del bloc comunitari.
Com dèiem ara mateix, hi ha en marxa aquesta reunió dels principals mandataris europeus amb Zelensky, entre ells el president Pedro Sánchez, que aquest matí ha reiterat un altre cop el seu suport al poble ucraïnès.
En el caso de Ucrania, saben cuál es la posición del gobierno de España, de solidaridad, de unidad y de apoyo inequívoco y rotundo a Zelensky y al pueblo ucraniano.
També a l'entrada d'aquesta cimera, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha dit que els 27 buscaran la manera d'incrementar el suport a Ucraïna.
Unes paraules reforçades per l'alt representant europeu Josep Borrell, que ha destacat la voluntat de mantenir el suport militar a Kiev perquè resisteixi davant els atacs de Rússia.
Mentrestant, no gaire més lluny a l'Orient Mitjà, els morts pels terratrèmols de Turquia i Síria continuen comptant-se per milers. El darrer balanç d'aquest migdia diu que 17.000 persones han sigut rescatades sense vida, mentre que el nombre de ferits s'eleva ja fins als 70.000.
I davant d'això, Metges Sense Fronteres fa una crida a la solidaritat i explica les dificultats que hi ha per fer aquestes tasques de rescat a la part de Síria. Ho ha dit fa uns minuts, justament, aquí a Ràdio Estel, la delegada de l'ONG a Catalunya, Mila Font.
Hem de pensar que el sistema sanitari de Síria és un sistema molt, molt precari.
Avui, per fi, a Síria, per ser, ha pogut arribar el primer comboi de l'ONU amb ajuda humanitària. Tot plegat el mateix dia que el Congrés dels Diputats ara fa una estona ha donat llum verd a la llei del benestar animal. Per tant, a partir d'ara, qui maltracti un animal a Espanya podrà ser multat amb presó i amb 600.000 euros.
La llei ha tirat endavant, tot i una nova polèmica entre els dos socis del govern espanyol, perquè, segons Podem, la llei deixa els gossos de caça fora d'aquesta nova regulació, cosa que els socialistes diuen que no és així.
Falso que queden desprotegidos. Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías.
La norma estableix per primera vegada penes fins a 2 anys de presó i sancions econòmiques per maltractament d'un animal. D'altra banda, una notícia que acabem de saber fa molt poca estona, el Tribunal Constitucional acaba d'avalar la llei de l'avortament de l'any 2010. El TC avança d'aquesta manera una decisió que ha tingut 13 anys al calaix i en les properes setmanes en publicarà la sentència definitiva.
I, per tant, el Constitucional avala el conjunt de la norma aprovada per Zapatero, també l'article que regula la possibilitat que els metges es declarin objectors de consciència per no practicar avortaments. La decisió del Constitucional arriba quan el nou govern espanyol està a punt d'aprovar precisament una nova llei que ha de superar aquesta del 2010.
Paral·lelament a Catalunya, comunitats de veïns i propietaris se senten discriminats i apartats de la nova llei contra l'ocupació il·legal que ahir es va aprovar al Parlament de Catalunya.
I demanen poder actuar per protegir-se dels problemes de convivència que pateixen. Amb el nou text aprovat al Parlament només poden anar a l'Ajuntament perquè sigui aquest qui exigeixi als grans tenidors el desnonament d'un pis ocupat.
Per això avui parlarem en directe amb Lorenzo Viñas. Ell és que és president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida. Volem preguntar-li què hi falta en aquesta llei i com de desemparats deixa els veïns que al capdavall són qui pateixen directament aquestes ocupacions conflictives que ara es volen combatre amb aquesta nova normativa. D'altra banda, pel que fa als esports, aquest migdia ha comparegut en roda de premsa el president del Barça, Joan Laporta, que és el més destacat que ha dit, Anna.
Doncs Laporta ha elogiat la feina feta de Xavi Hernández i ha assegurat que cada vegada que el club troba la fórmula per inscriure un jugador, la Lliga els canvia la norma.
Dic amb tot el respecte, és una estira i arronsa constant de què complica la planificació esportiva.
Laporta també ha parlat sobre les polèmiques declaracions que feia ahir el germà de Leo Messi, on deia que el Barça és reconegut per l'astre argentí.
Estem molt orgullosos d'haver tingut un jugador del nivell de Leo Messi, que és el millor jugador del món i segurament de la història.
Laporta ha dit que Messi és patrimoni del club i que el que hagi dit el germà no afecta en res la relació del Barça amb l'argentí.
Ho expliquem al temps dels esports i després a la cultura. Demà s'estrena la nova pel·lícula de Steven Spielberg, Los Fabelman, als cinemes.
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
La pel·lícula arriba trepitjant fort. De moment ja té 100 nominacions als Oscars i també va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica i també a la millor direcció. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La pel·lícula documental explica la infància i joventut del mateix Spielberg. D'altra banda, demà també arriba a la gran pantalla La niña de la comunión, una pel·lícula de terror rodada a Corbera d'Ebre. Pel que fa a les plataformes, Netflix ja prepara la maquinària per Sant Valentí i estrena la sèrie Todas las veces que nos enamoramos i la pel·lícula El amor de mucha guerra. Tot plegat el dia en què la plataforma ha decidit posar restriccions als comptes compartits. Explicarem tots els detalls a Cultura.
Aquests titulars i d'altres des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a Ràdio Estel, però abans fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens actualitza com cada tarda el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda a tot. I que hem tingut grans clarianes al llarg d'aquestes últimes hores. De cara a les properes esperem precipitacions que poden afectar encara comarques de Girona, punts de les comarques de Barcelona i també de l'interior de Tarragona, de forma molt inconexa i de curta durada. I en principi no seran amb grans precipitacions, però es manté encara el risc de barruixats. Aquestes precipitacions en forma de neu només per damunt dels 800 a 900 metres aproximadament. I tret dels llocs afectats per les precipitacions, a la resta nuvolositat variable. El temporal marítim a poc va perdent la seva intensitat i ja a partir de demà el podem donar per finalitzat. Tant demà divendres com el cap de setmana, sol a tot Catalunya. Atenció a les boires que tornaran a les comarques de l'interior del país de cara al cap de setmana i les temperatures més contrastades. Tindrem matins més freds, però en canvi dies menys freds o una miqueta més suaus.
La gira per Europa del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha fet parada avui a Brussel·les, capital de la Unió Europea. Allà els caps d'estat i de govern dels 27 països europeus han rebut a Zelensky abans de fer un discurs davant del Parlament Europeu. És la primera vegada que el president ucraïnès trepitja Europa, trepitja Brussel·les, des de l'inici de la guerra amb Rússia. L'objectiu de Zelensky és marxar d'aquí amb reforços militars.
Zelensky, que ha pronunciat un discurs al Parlament Europeu on ha agraït el suport incondicional de la Unió Europea ara que fa gairebé un any de la invasió russa. Zelensky ha assegurat que els ucraïnesos estan lluitant contra les forces antieuropees que representen Rússia i ha reivindicat els esforços del país per entrar a la Unió Europea.
Han hecho gala de decisiones muy valientes y han reforzado la ambición europea para que esto sea la casa de la justicia, de la libertad. Y quiero recordar el primer día de la invasión, cuando Rusia quería romper todo esto. Y por aquel entonces ya se mostró una firme convicción.
El president ucraïnès ha advertit que Rússia vol acabar amb el mode de vida europeu a Ucraïna i que després anirà a pels dels 27 països que comparteixen aquest mode de vida.
D'altra banda, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha demanat que el club comunitari doni armes de llarga distància i avions de combat a Kiev, tal com Zelensky va reclamar en la seva visita ahir al Regne Unit.
Metsola, que ha qualificat d'històrica la intervenció del president ucraïnès avui al Parlament Europeu i ha demanat a la Unió Europea que ajudi de forma militar a Kiev i sigui proporcional amb l'amenaça que reben. A més, ha reiterat que el futur d'Ucraïna està dins de la Unió Europea, tot assenyalant que els ucraïnesos lluiten també pels valors europeus.
De fet, Zelensky ha demanat als caps d'estat i de govern de la Unió Europea que accelerin aquesta entrega d'avions de combat, tancs i artilleria per combatre aviat a les tropes russes.
En una intervenció des del Consell Europeu, Zelensky ha recordat que els atacs del Kremlin no només són una agressió contra Ucraïna, sinó també pel conjunt d'Europa i ha exigit la creació d'un tribunal internacional per condemnar les accions de Moscou i crea també un mecanisme de compensació perquè Rússia entengui què ha fet.
Abans d'aquest discurs, el president del govern espanyol, Roberto Pedro Sánchez, ha expressat novament la seva solidaritat de suport de l'estat espanyol a Ucraïna.
En el caso de Ucrania, saben cuál es la posición del gobierno de España, de solidaridad, de unidad y de apoyo inequívoco y rotundo a Zelensky y al pueblo ucraniano.
Com dèiem, en aquesta reunió que es fa justament a hores d'ara, una a la taula també hi ha Pedro Sánchez, està previst que els mandataris europeus reforcin el seu missatge de suport a Kiev, que ja va quedar simbòlicament retratat la setmana passada quan la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, gran part del seu equip de comissaris i també el president del Consell Europeu, Charles Michel, van viatjar a Ucraïna.
I a la trobada d'avui també s'hi abordaran més sancions a Rússia, fórmules legals per finançar la reconstrucció d'Ucraïna amb els recursos confiscats, volíem dir, a Rússia, i la urgència també que té Ucraïna precisament per entrar a la Unió Europea.
La trobada d'aquests líders europeus arriba l'endemà de la reunió de Zelensky amb el president francès Emmanuel Macron i el precanceller alemany Olaf Scholz, una reunió que va tenir lloc a París i que no ha agradat gens al govern italià. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ho ha qualificat de falta de respecte cap a la resta de països.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
No ens allunyem gaire d'aquesta cimera europea. Per tant, fem un cop d'ull també a Turquia i a Síria, on els morts pels terratrèmols ja superen les 17.000 persones i a mesura que passen les hores i els dies, l'esperança de trobar supervivents s'esvaeix. Els serveis d'emergències compten també més de 70.000 ferits.
I tot i l'elevada xifra de morts i que l'esperança de vida es va perdent de mica en mica, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, Milafont, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, ha explicat que encara poden trobar supervivents els propers dies. També ha detallat per què està sent tan difícil que l'ajuda arribi a Síria, en una zona ocupada pels rebels i on el govern no hi té accés.
És un país on hi ha moltes dificultats, sobretot relacionades amb el conflicte, i l'arribada d'ajuda, nosaltres sí que estem demanant ara que d'alguna manera es facilite que arribi tota aquesta ajuda, no? Perquè sols hi ha una entrada des de Turquia i és molt, molt difícil poder arribar. Hem de pensar que el sistema sanitari de Síria és un sistema molt, molt precari.
I per tal d'ajudar tant Síria com a Turquia, Font ha demanat a la ciutadania que ajudin a Metges Sense Fronteres amb aportacions econòmiques pel Fons d'Emergències, que és qui coordinarà tota la resposta d'ajuda als afectats sirians i turcs.
Un missatge al de Mila Font que va en la línia del que ha enviat avui també l'enviat especial de les Nacions Unides a Síria, que ha demanat que es permeti que l'ajuda humanitària arribi en aquestes zones sense obstacles i que l'emergència no sigui polititzada.
I, de fet, aquest matí, el primer comboi de l'ONU ha arribat a les zones rebels sirianes. En total, hi han arribat 6 camions carregats amb productes de neteja i material per construir tendes de campanya, entre altres béns.
I el ministre d'Exteriors turc ha dit que ara fa una estona que 95 països i centenars d'ONG internacionals han proporcionat ajuda mèdica. També que han arribat més de 6.300 efectius de 56 països i els equips de 19 països més es desplegaran en les properes hores.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El Congrés dels Diputats a Madrid ha aprovat la llei de benestar animal malgrat les diferències entre els dos socis del govern espanyol sobre la regulació que han de tenir els gossos de caça en aquest nou text. La norma estableix per primera vegada penes de fins a 2 anys de presó i sancions de fins a 600.000 euros per a qui maltracti un animal.
I a més prohibeix l'exhibició d'animals als aparadors de botigues i la venda entre particulars. Obligarà també els nous propietaris de gossos i gats a fer un curs de formació online i gratuït sobre les seves cures. Amb tot, els socialistes han pactat una esmena amb Partit Popular, Vox, Ciutadans i el PNB que, finalment, deixen fora de gruix dels nous drets als gossos que fan servir els caçadors.
I justament això ha fet encendre de nou les discrepàncies entre PSOE i Podem, ja enfrontats aquesta setmana per la llei del només sí és sí. Són la diputada dels socialistes, Begoña Nasarré, i la ministra de Drets Socials de Podem, Ione Belarra, en la seva intervenció en el ple del Congrés.
Todos ellos regulados y protegidos literal por la normativa vigente europea, nacional, estatal y autonómica correspondiente. Es falso que queden desprotegidos. Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Dejar en la impunidad a los que cuelgan perros de caza al final de la temporada porque ya no les sirven. Dejar en la impunidad a quienes descartan cachorritos enterrándolos en cal viva.
La resta del nou text ha tirat endavant gràcies a la majoria de la investidura i també del vot en contra de les formacions de la dreta i l'abstenció de Junts per Catalunya. Per tant, amb aquesta nova llei s'estipulen les multes amb diferents nivells d'infraccions que podrà rebre a partir d'ara qui maltracti els animals.
Les infraccions lleus estaran multades amb entre 600 i 30.000 euros, les greus entre 30.000 i 100.000 i les molt greus entre 100.000 i 600.000 euros. Les persones que vulnerin aquesta llei podran ser inhabilitades per a la tinença i activitats relacionades amb els animals en un període d'entre 1 i 5 anys.
D'altra banda, ho hem sabut fa molt poca estona, el Tribunal Constitucional ha avalat la llei de l'avortament que es va aprovar l'any 2010. El TC avança d'aquesta manera una decisió que ha trigat 13 anys en arribar i en les properes setmanes. Per tant, es publicarà la sentència definitiva.
El TC havia acordat aquest dimecres desestimar per majoria el recurs d'inconstitucionalitat presentat per Partit Popular contra la llei de l'avortament del 2010 i substituir també el ponent de la sentència, el conservador Enric Arnaldo, per una nova ponent, la progressista Immaculada Montalbán. El TC, per tant, avala el conjunt de la norma aprovada per Rodríguez Zapatero, per l'expresident espanyol, també l'article que regula la possibilitat que els metges es declarin objectors de consciència per no practicar avortaments.
La decisió del Constitucional arriba justament quan el nou govern de Pedro Sánchez està a punt de votar una nova llei que ha de superar aquesta aprovada l'any 2010. Més coses. La gratuïtat dels abonaments de Rodalies ha beneficiat a Renfe en detriment de la resta del transport públic que circula per Catalunya. Rodalies ha sigut el transport més utilitzat des del setembre de l'any 2022, quan van començar els descomptes aprovats pel govern espanyol. Per això, avui, l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona ha criticat que les diferències de preu han provocat un desequilibri entre els diferents operadors. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Mentre el nombre de passatgers al metro de Barcelona o als ferrocarrils de la Generalitat només ha crescut mig punt percentual, Rodalies ha augmentat un 5% el nombre de passatgers des que és franc. Gairebé un terç dels usuaris van amb Rodalies, que ja supera el nombre de passatge de persones que agafen el metro de Barcelona, que són el 26,6%. La Generalitat diu que les diferències de preu dels bitllets ha provocat un desequilibri en el sistema de transports. Marc Sangles, secretari de Mobilitat i d'Infraestructures, demana diàleg al govern espanyol abans d'aplicar aquestes mesures.
La gratuïtat, més enllà, diguem, de portar, diguem, viatgers a un dels operadors, pot generar un punt de desequilibri per la resta, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, sí que creiem que qualsevol decisió que s'ha de prendre en aquest sentit s'ha de fer en un àmbit de consens perquè tots puguem analitzar efectivament el que es produeix.
El director de l'ATM de Barcelona, Pere Torres, ha defensat que només amb les bonificacions no serà suficient per potenciar el transport públic.
No sembla que hi hagi unes xifres que diguin que a través dels descomptes o a través només dels descomptes es pugui fer el canvi modal que esperem de cara al salt del transport públic cap a un pes molt més alt, molt més elevat que l'actual. És a dir, només amb els descomptes no passem dels 1.000 als 1.200 o als 1.500 milions de viatgers anuals que s'han plantejat en els diferents documents de planificació.
Des de la Generalitat han explicat que els més afectats per aquesta pèrdua de passatgers són a les línies d'autobús express, que fan el mateix recorregut que el servei de Rodalies.
Gràcies, Sílvia. Canviant de qüestió, recordaran que ahir els explicàvem que la tinença d'armes blanques havia crescut un 44% a Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Doncs bé, avui a Ràdio Estel, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que l'augment de persones que porten navalla al carrer no està lligat al crim organitzat i ha matisat les seves paraules, que va dir també en aquesta mateixa emissora, quan va assegurar que a Catalunya hi ha una cultura de la navalla.
Batlle no vincula als joves al fet de portar una navalla i recorda que, a banda de les discoteques, també apareixen en discussions al carrer i als bars. El regidor de Seguretat també ha fet un crit d'alerta i reitera que no fa falta portar una navalla a la butxaca per sortir de casa.
Això no ho vinculo en el crim organitzat. El crim organitzat utilitza potser altres instruments més sofisticats, no?, per realitzar-se. Però el cert és això. Cada cap de setmana veiem, doncs, les concentracions que es produeixen, que en un moment o altre apareixen la navalla, i evidentment també no de manera generalitzada, però hi ha gent que va en les accions d'oci nocturn o quan surt al carrer o quan va de festa, doncs, amb aquest instrument.
Les declaracions d'Albert Batlle, com dèiem, arriben l'endemà que els Mossos posessin en marxa el pla d'AGA contra les armes blanques, tot i negar que hi hagi una cultura de la navalla.
Aquesta expressió, precisament, va ser la que va utilitzar el mateix Albert Batlle el mes de novembre passat en una entrevista aquí a Ràdio Estel a l'hora de descriure el que estava passant a la ciutat de Barcelona amb les navalles. Aquest dijous, però, el tinent d'alcalde de Seguretat ha detallat que en aquest país ens enganxem amb les paraules i ha matisat que la navalla no és cap cultura, però que s'ha d'explicar que hi ha determinades accions violentes al voltant d'aldarulls i discussions i que hi pot haver una proliferació de l'ús d'armes blanques. La constatació, segons Albert Batlle, és la denúncia del Departament d'Interior que ja havia advertit des de la, que ja havien advertit, de fet, des de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana de la capital.
I les comunitats de veïns se senten excloses de la nova llei contra l'ocupació conflictiva d'habitatges que ahir es va aprovar al Parlament de Catalunya. La nova norma diu que les comunitats no poden actuar-hi directament, sinó que s'ha de fer a instàncies de l'Ajuntament de cada municipi.
El text aprovat ahir a la Cambra Catalana amb els vots d'Esquerra, Junts, PSC i Ciutadans permet a la Junta de Propietaris i insta, per tant, als ajuntaments perquè exigeixin als grans tenidors el desnonament d'un pis ocupat amb l'alteració de la convivència. Així doncs, si en un termini de 30 dies el propietari dels habitatges ocupats que provoquen conflicte no inicia els tràmits pertinents, ho haurà de fer el propi Ajuntament. Els immobles, un cop hagin estat desocupats, passaran a mans de l'administració pública per un període de 7 anys perquè es destinin a lloguer i habitatge social.
Per conèixer de primera mà com han rebut aquesta normativa, avui podem saludar el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, i és el Lorenzo Viñas. Lorenzo, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vostès per consultar.
Aviam, què hi falta en aquesta llei que es va aprovar al Parlament?
El falta el principal, precisament, que els que pateixen d'una manera clara i directa els problemes d'ocupacions, com pèrdues doncs, de reparacions o averies a les escales, sorolls, males pràctiques, etc., doncs no et puguin fer i denunciar aquests fets, com són les comunitats de propietaris, com són els veïns, precisament. En definitiva, les persones que habiten a la finca, en l'escala.
Uh-huh. Per tant, però en tot cas sí que són els veïns qui, o la propietat de la comunitat de veïns qui pot anar a l'Ajuntament i ser l'Ajuntament qui actuï. Per tant, quin és el problema? Que només puguin actuar els ajuntaments?
Fixi's vostè, un dels grans problemes, precisament, és el que pateixen la pèrdua, que és els veïns de la comunitat, els que diuen a la finca, són els que podrien actuar directament. Si ho fan a través dels ajuntaments, en alguns casos, vostè sap que tenen doncs, unes ideologies polítiques que poden no facilitar massa aquesta correcció. Llavors, en aquests casos, a més, el que pensem és que perdem de vista l'important, que és protegir el veí, i aquest no queda protegit. No queda protegit quan s'obliga doncs, a fer tot un tràmit administratiu per assolir, arribar a assolir el seu objectiu, que és viure tranquils i viure en pau.
Per tant, que només es contempli en aquesta normativa, que siguin els pisos de grans tenidors, també és un problema.
Aquesta és una altra. I el petit tenidor, com queda? En el mateix procediment d'actual, que és enormement engorrós. I aquesta situació, enormement engorrós, dificultós i de llarga durada. I aquesta situació és la que crea que els veïns de l'escala, de la comunitat de propietaris o de l'edifici, quedin desprotegits i continuen patint els sorolls, la utilització del fluid elèctric, cultiu de drogues, de marihuana, i vull dir, això és un problema molt habitualment en les finques.
Uh-huh. Perquè per conèixer-ho de primer va, com pateixen els veïns aquestes ocupacions il·legals? És a dir, com podria ser resumidament la vida d'un veí que té un pis ocupat, per exemple, compartint escala?
Uh-huh. Clar, sorolls, persones que entren i surten a qualsevol hora, no, sense respectar ni cuidar doncs, les instal·lacions comunitàries, no hi ha un respecte a l'ús normal i ordinari dels serveis comunitaris. Tot això s'ho ha de pagar la comunitat, els veïns. Ja no només pateixen el problema, la incomoditat que representa no poder fer servir determinats serveis que han quedat alterats o afectats, sinó, o les molèsties per soroll, sinó que a més han de pagar per cobrir i fer aquestes reparacions posteriors.
Ja per acabar, senyor Viñas, que segons el vostre parer, com s'hauria de combatre aquesta ocupació il·legal d'habitatge, si no és a través d'aquesta normativa, per exemple?
Miri, una de les que nosaltres hem proposat sempre des del primer moment i hem demanat, que és que les comunitats de propietaris poguessin, amb un acord comunitari en Junta General de Propietaris, que és un ens absolutament democràtic, doncs prenent l'acord i poder instar als poders públics doncs la desocupació, poder actuar davant de la passivitat del propietari, poder actuar directament. Això és el que nosaltres hem defensat. Donar legitimitat a les comunitats solidàries per actuar en defensa dels seus drets, de la seva tranquil·litat, de la seva normalitat convivencial.
Mm-hmm. Doncs Lorenzo Viñas, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí a l'Estel Migdia.
Moltíssimes gràcies a vostès per consultar-nos.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
En un altre ordre de coses, el comitè d'empresa d'Amazon a Martorell es renuncia que la direcció de l'empresa està pressionant i amenaçant treballadors perquè desconvoquin la vaga contra el tancament de la seva planta i el trasllat de l'activitat a Figueres i a Saragossa.
Ho ha explicat en una compareixença des del Parlament Elisenda Mas, delegada de Comissions Obreres.
L'empresa pressiona a la comissió negociadora i pressiona el centre de treball, inclòs les persones treballadores subcontratades, des de que es va convocar la vaga. Fins i tot han sol·licitat la intervenció policial, sense motiu cap. Suposem que per donar una imatge desvirtuada de l'actitud dels manifestants. Ens hem assabentat que alguns responsables han insinuat a la plantilla la possibilitat d'un tancament patronal com a resposta.
A tot això, Mas deixa clar que la finalització de l'aturada està en mans de la direcció i no pas dels treballadors. Des del sindicat demanen també indemnitzacions als treballadors per sobre del que marca la llei i més recol·locacions en els centres que Amazon té a la demarcació de Barcelona.
I en l'àmbit tecnològic, batalla entre Google i Microsoft per fer-se amb el poder dels buscadors d'internet basats en intel·ligència artificial.
Després que Alphabet, la matriu de Google, anunciés el llançament imminent de la seva tecnologia més avançada al seu buscador, que es dirà Bard, ara ha estat Microsoft qui ha anunciat la incorporació de la intel·ligència artificial al cercador Bing. Microsoft, però, anirà més enllà i ja ha avançat que incorporarà aquesta tecnologia als programes d'Office com ara Word o Excel.
I és que la intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i cada cop va agafant més presència en la nostra manera de pensar i també d'actuar. Una eina que ha donat molts bons resultats en diferents àmbits com la ciència, sobretot, i a l'educació també. A més, ara fa uns dies, gràcies a un programa d'intel·ligència artificial, es va poder descobrir que un manuscrit anònim que estava guardat a la Biblioteca Nacional va ser escrit pel dramaturg Lope de Vega. Per això avui ens hem preguntat a l'Estel Migdia què passa quan una tecnologia tan avançada entra en un món tan subjectiu i personal com és l'art. Ens ho explica la Carla Buigas en el reportatge d'avui.
Diferents exposicions i mostres artístiques ja presenten obres creades per la intel·ligència artificial, una tecnologia que s'està adaptant a tots els camps. Jordi Torres és comissari de l'exposició que es presentarà el mes d'octubre al CCCB sobre intel·ligència artificial i també és col·laborador al Barcelona Supercomputing Center. Ens explica com funciona l'aplicació de la intel·ligència artificial en l'art.
El creador escriu un text, un prompt, que n'hi diem, i a partir d'aquí aquesta intel·ligència artificial genera una imatge que ell ha interpretat que és allò que li demana el creador. Mesura el nombre de paràmetres que es diu, que és el nombre de números, per dir-ho així, que té dins. I estem parlant de mils de milions. La probabilitat de que hi hagi una component d'atzar, això és el part de la creativitat, està aquí. Com diteixo, jo crec que amb molta obra d'art hi ha aquesta d'art inherent i que et dona sort a vegades.
L'aplicació d'aquesta tecnologia en el món artístic obre el debat sobre si es pot igualar el treball, que sol ser molt personal entre una persona i la intel·ligència artificial. Lluís Nacenta, que treballa també amb intel·ligència artificial i també és comissari de l'exposició del CCCB, apunta que es tracta d'una eina que pot ser molt útil a l'hora de crear.
Que la creativitat humana és una cosa molt especial, molt, molt particular, no? que els humans tenim en gran estima perquè no ens impressiona molt i no l'acabem de comprendre. I jo crec que és important de dir que les màquines no tenen aquesta creativitat. El que passa és que la poden emular. És a dir, la intel·ligència artificial és extraordinàriament hàbil imitant coses i fent a la manera de...
Però això vol dir que la feina i el lloc de l'artista està en perill? Realment una màquina pot ser creativa?
Jo crec que sí, que és creativa, la intel·ligència artificial, perquè realment té una capacitat molt curiosa, molt sorprenent, de combinar idees i de proposar formes i de resoldre problemes. És a dir, en aquest sentit sí que podem dir que és creativa. El que passa és que és una creativitat completament diferent de la dels humans, que específicament en el camp artístic, ostres, fins a dia d'avui no és gaire interessant. Té respostes creatives més interessants en altres camps.
De fet, tant Acenta com Torres insisteixen en que es tracta d'una eina que ha de ser complementària.
Tot i que en diem intel·ligència, i en diem intel·ligència per comparació amb intel·ligència humana, opera d'una manera molt diferent del cervell humà. I com que opera d'una manera molt diferent del cervell humà, doncs proposa relacions, troba respostes, proposa formes que pels humans poden ser molt sorprenents.
Veig la intel·ligència artificial com una eina més de les que ja hem anat trobant els humans per millorar la nostra situació. I jo la veig com una eina que ens complementa la intel·ligència humana. En realitat, la civilització és el resultat d'aplicar intel·ligència.
Davant un possible temor de la desaparició de l'art, tal com el coneixem, i també dels artistes, a causa de la intel·ligència artificial, assenyalen que no és possible, ho explica Lluís Nacenta.
La intel·ligència artificial genera molts debats encesos i una mica superficials, no?, sobre si substitueix els humans, no?, en un aspecte o altre. Jo crec que en l'aspecte de la creativitat artística, a mi em sembla que no hi ha cap risc que la intel·ligència artificial substitueixi aquest fet tan especial de la creativitat humana. Una tecnologia nova transforma, evidentment, el panorama, però moltes vegades no fa desaparèixer les tecnologies i les tècniques anteriors.
Pel moment, restarem a l'espera de saber quin és el futur de l'art i les noves tecnologies i fins on aquesta combinació podrà arribar. Per ara, anirem observant i creixent amb la intel·ligència artificial, que ja pràcticament ho abarca tot.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més coses. Una investigació científica apareguda a la revista europea de control de malalties infeccioses conclou que els virus que van afectar tota una granja de bisons a Galícia procedia d'aus silvestres que tenien grip aviar. Els experts sanitaris segueixen amb atenció aquesta mutació del virus per por de que acabi saltant i afectant els humans.
I en aquest sentit, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, considera que després de la pandèmia de la Covid, la gent cada vegada és més conscient del risc que poden tenir les malalties que passen dels animals a les persones. Ho ha dit en una entrevista al Matí a
d'aquests virus que estan, diguéssim, entre el món animal i que de tant en tant poden fer un salt als éssers humans, n'hi han molts que hem de vigilar, és aviam, si som capaços de detectar que això passi. Per tant, s'ha d'estudiar molt el món de la salut animal i veure què està passant. Bé, veure si passés, hipotèticament, si nosaltres ja tenim preparades les eines, cunes, tractaments, tests de diagnòstic, tot això per poder-ho tenir preparat, que és una mica el que ens ha passat amb la Covid.
Sobre la pandèmia i l'eliminació de l'obligació de portar la mascareta al transport públic, el doctor Trilla s'ha mostrat prudent pel que fa al contagi, tot i que ha indicat que la fase més dolenta de la pandèmia ha acabat i és molt poc probable que es facin passos enrere.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pensat mai en tot el que poden fer les teves mans? Emocionar, treballar, acompanyar, ensenyar. I si et digués que tenen un altre poder? El poder d'ajudar unes altres mans a acabar amb la desigualtat, la pobresa i la fam. Coneix-te Mans Unides a manosunides.org i ajuda'ns a frenar la desigualtat. Està a les teves mans.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2:35, hora de fer un cop d'ull a la informació local i comarcal d'aquest dijous, començant a Girona, perquè els arqueòlegs de la Universitat d'aquesta ciutat han trobat una de les poques inscripcions romanes que es conserven de la Girona romana.
De fet, amb aquesta nova troballa només es conserven 5 inscripcions romanes del que va ser l'antiga Gerunda, tal com s'anomenava la Girona romana. Els arqueòlegs l'han trobat a Sarrià de Ter i a la inscripció feta sobre marbre blanc s'hi pot entrellegir la paraula llatina que podria ser duovir, ho explica la directora de les excavacions, l'arqueòloga Anna Costa.
Una primera observació, això sempre volem ser molt prudents en aquest sentit, però sí que semblaria que es pot llegir el text duovir, que seria un càrrec que formaria part de l'elit política de la ciutat de Gerunda.
A banda de la inscripció, els arqueòlegs també han trobat una àmfora púnica que s'utilitzava pel comerç, ja que el seu disseny, acabar en punxa, facilitava, per tant, la càrrega i l'estabilitat en els vaixells. A Sarrià de Ter també s'ha trobat una petita espàtula de plata.
Girem ara la mirada cap al Pirineu, on tres joves de Montardit de Baix, al municipi de Sort, han creat el primer restaurant vegetarià cooperatiu al Pallars Sobirà i també de les comarques veïnes com la Vall d'Aran o l'Urgell. L'objectiu és convertir l'espai en un centre gastronòmic i cultural referent a tot el Pirineu.
I el projecte l'han tirat endavant l'Albert, el Xavier i l'Amparo, tres amics que fa una vintena d'anys que viuen al Pallars, tots tres, volíem dir, eren conscients que obrir un restaurant vegetarià al Sobirà, una comarca on la producció de carn és tan elevada, era tot un repte. Transcorregut poc més d'un mes i mig des de la seva obertura d'aquesta cooperativa All Negre, els impulsors apunten que la resposta és molt positiva per part del públic. És Xavier Salvanya, un dels tres socis.
La idea neix de fer algo diferent, algo que no hi sigui aquí, que ens ajuntem tres amics i volíem separar-nos de la vida que portàvem. Ja, tant sigui a altres restaurants, com sigui a les feines que fèiem, tant sigui el rafting a la neu o altres coses, no? I volíem fer algo per nosaltres mateixos.
I amb la carta d'aquest nou restaurant intenten que els comensals no trobin a faltar un plat de carn i, per tant, ofereixen els plats que normalment portarien carn, però en aquest cas amb verdures com el canaló de carbassa, croquetes de calçot o trinxat de col. A més, en aquest restaurant cooperatiu també s'hi faran altres activitats com tallers de cuina, presentacions de llibres o actuacions musicals.
I a Cambrils continua la recerca del veí que va desaparèixer dilluns, prop de Vinyol i els Arcs.
Sí, fins a 13 dotacions dels bombers de la Generalitat i operatius de Mossos i policia local d'aquesta població del Baix Camp segueixen buscant l'home des d'aquest inici de setmana. En el dispositiu també hi treballa un helicòpter i un grup caní de recerca d'aquest cos. A més, hi participen patrulles de gossos, de recerca i drons de Mossos d'Esquadra, i també aquests operatius de la policia de Cambrils. En el marc del dispositiu s'està fent primer un reconeixement per aire abans d'emprendre una recerca més intensiva.
D'altra banda, també els Mossos d'Esquadra busquen un home de 65 anys desaparegut el 19 de gener a l'Hospitalet de Llobregat.
Es diu José, fa 1,65 m d'altura, és calb i té una complexió corpulenta. Quan va desaparèixer, duia una gorra vermella, pantalons de xandall blau fosc, jaqueta de color blau cel i sabatilles vermelles.
Gràcies, Pere. Repassem ara la informació esportiva. Obrim els esports explicant-vos que aquest migdia el president del Barça, Joan Laporta, ha comparegut en roda de premsa per fer una valoració de la primera volta de la Lliga i la temporada. Anem, per tant, a repassar el més destacat d'aquesta roda de premsa, Anna.
Sí, Laporta ha començat elogiant Xavi Hernández en aquesta primera part de la temporada, que ha aconseguit quedar líder en solitari amb 50 punts dels 57 possibles.
Pues està mostrant constantment com un entrenador de club que
no defuig les seves responsabilitats. Sempre s'ha mostrat agraït amb l'esforç que han fet la Junta Directiva de tenir un equip competitiu, amb l'esforç que ha fet el club de fer un equip competitiu. El Xavi ha estat agraït. I coneixedor de les limitacions salarials que ens fixa la Lliga, el Xavi mai ens ha demanat que estiréssim més al braç que la màniga. I això és d'agrair.
Laporta també ha alertat que el club afronta normes de limitació salarial que els complica la planificació esportiva.
Nosaltres, dins de la normativa, hem aconseguit, amb les palanques, habilitat i sempre dins de la legalitat, aconseguir inscriure jugadors fent un esforç titànic. Però cada vegada que hem superat un obstacle, la Lliga ens ha canviat una norma que aplicàvem, que estava en vigor, la Lliga ens ha canviat la norma per tal de que no tornem a fer aquest tipus d'operacions.
Laporta també ha insistit en que es podria dir que ell i la seva junta han salvat el Barça de la ruïna econòmica.
Des de que vam entrar fins ara, hem comprat per valor de 215 milions i hem venut per valor de 141 milions. Podríem dir que per 74 milions, que és la diferència, s'ha aconseguit un equip molt competitiu.
I en aquest sentit, el director esportiu de futbol del club, Mateu Alemany, ha afegit que han aconseguit reduir la massa salarial i construir un equip competitiu. A més, ha dit que no entren els seus plans desfer-se de jugadors estratègics, sinó abaixar la massa salarial, i per això han de començar la Lliga per aconseguir l'objectiu. Tornant a Laporta, pel que fa al nou Camp Nou, el president ha explicat que a finals del mes de març tindran el finançament del nou estadi i ha rebutjat parlar sobre Montjuïc perquè considera que el fet de jugar fora la propera temporada mereix una roda de premsa monogràfica. D'altra banda, una de les preguntes obligades per al president blaugrana ha estat la de la relació del Barça amb Leo Messi. Ahir es feien públiques aquestes declaracions del germà de l'astre argentí, que al cap d'unes hores va acabar retirant.
No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Pero no lo conocía nadie, más que me ha conocido Madrid.
I això és el que ha respost aquest migdia Joan Laporta.
És obvi que Leo Messi és patrimoni del Barça i en aquest sentit doncs estem molt orgullosos d'haver tingut un jugador del nivell de Leo Messi, que és el millor jugador del món i segurament de la història. I lo del germà jo li trec tota importància perquè a més ja s'ha disculpat.
El president blaugrana també ha explicat que la renovació de Baldi està acordada i treballada amb el seu agent i que no li consta que en Sofati vulgui marxar aquest estiu. I sobre Sergio Busquets, Laporta ha dit que el capità del primer equip acabarà la temporada i que si es veuen forces per continuar, es reuniran i ho valoraran.
Doncs aquests han estat els punts més destacats d'aquesta roda de premsa que s'ha fet des de l'auditori del Camp Nou. Avui, el mateix dia que s'ha conegut que ha mort als 63 anys l'exjugador i exentrenador de futbol Marcos Alonso, i és el pare de l'actual jugador del Barça. El càntabre feia 2 anys que patia una greu malaltia.
Alonso va vestir la samarreta del Racing de Santander, després va fer el salt a l'Atlético de Madrid, on es va donar a conèixer i va jugar en 2 etapes, i també va vestir als anys 80 la samarreta blaugrana durant 5 temporades, on va guanyar una Lliga, una Copa, una Supercopa d'Espanya i 2 Copes de la Lliga amb el Barça. A més, també va ser internacional amb Espanya, arribant a jugar fins a 22 partits amb el combinat estatal, i va ser entrenador del Rayo, el Racing, el Sevilla, l'Atlético, el Saragossa o el Valladolid, entre altres. Marcos Alonso també era fill del futbolista Marquitos, que va guanyar 5 Copes Europa amb el Real Madrid.
Va més enllà del futbol en bàsquet, el Barça visita aquest vespre la pista del Virtus de Bolonya, partit corresponent a la jornada 24 de l'Eurolliga.
Els blaugranes buscaran sumar la tercera victòria consecutiva a Europa, intentar escalar posicions a la classificació, que ara mateix són tercers per sota de l'Olympiacos, que és líder, i el Real Madrid. Un partit complicat contra un rival que es troba només un punt de la zona de play-off, amb un balanç d'11 victòries i 12 derrotes. Per la seva banda, el Barça acumula un balanç de 15 victòries i 8 derrotes i ha guanyat 4 dels darrers 5 partits. El partit començarà a 8:45 del vespre.
I en futbol sala, aquesta tarda a les 7 també juga el Barça, on buscarà l'accés de les semifinals de la Copa del Rei contra el Valdepeñas.
Els blaugranes es juguen als quarts de final a Granada contra un rival que els va fer patir la temporada passada, forçant la pròrroga en el partit de tornada de la semifinal. El Barça, vigent campió i amb 3 copes en les últimes 4 edicions, defensarà el títol sense Ferrau ni Diego, que són baixa per lesió, però amb Adolfo, André Coelho i Mateus, que tornen a la convocatòria després de recuperar-se. Qui guanya avui tindrà el bitllet per la semifinal de dissabte a les 7 de la tarda contra el vencedor del duel entre el Movistar Inter Antequera.
I en handbol, el Barça també rep la visita a casa de l'Elverum Noruec a 8:45 del vespre.
Primer contra últim de grup en el primer partit de Champions després del Mundial. L'objectiu dels blaugranes és mantenir-se líders invictes i allunyar-se del Kielce, que és segon. Els blaugranes han guanyat tots els partits, excepte la trobada contra el Kiel, que van empatar.
I avui anà també ja jornada europea a l'hoquei patins.
Sí, la d'avui és la segona jornada de la competició. A 8:45 s'enfrontaran el Calafell i l'Oliveirense. A 9:00 es disputarà el duel entre el Noia i el Porto i a 10:00 el Reus visitarà la pista del Barcelos. I mitja hora més tard, a 11:15 de la nit, el Barça jugarà també a Portugal contra el Valongo. I acabo amb 4 punts curtets. L'esquiador català Albert Ortega ha acabat en la posició número 33 en la supergegant del Mundial d'Esquí Alpí que s'està fent aquests dies a França. El barceloní ha fet algunes errades i ha acabat a 2:84 segons del nou campió del món, el canadenc James Crawford. En waterpolo masculí, avui se sorteixen les semifinals de la Copa Challenger, competició on hi serà el Terrassa, que ahir va superar el Ludwigsburg alemany. En tennis, Albert Ramos debuta avui als vuitens de final del torneig a Còrdoba, que es fa a l'Argentina. Jugarà quan passin 5 minuts d'un quart de nou del vespre contra el serbi Dusan Lajovic. I per acabar, la boxejadora de Sant Esteve de Sarrovira, Estània Álvarez, ha parlat al programa El Matí a Radio Estel sobre el seu debut al Madison Square de Nova York contra l'australiana Skye Nicholson. Tot i que la catalana va acabar perdent, va demostrar un gran nivell. L'escoltem.
Surs amb les sensacions de ha estat brutal perquè és el Madison i perquè l'experiència en general és una passada, però sí que vaig sortir amb les sensacions de no he fet tot el que podria haver fet.
Amb 21 anys, Tania Álvarez passarà la història per convertir-se en la primera dona catalana i espanyola en boxejar al Madison Square Garden.
Molt bé, gràcies, Anna. Repassada la informació esportiva, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a parlar de les estrenes de cinema que arriben avui i que arriben demà als cinemes. Amb aquesta sintonia vol dir que ja tenim a l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Encetem avui les estrenes.
D'acord.
D'acord, aquest divendres que arriba al cinema Los Fabelman, una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg que arriba trepitjant fort. De moment ja té 6 nominacions als Oscars i també va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica i també a la millor direcció.
Las películas son sueños que jamás olvidas. Sammy?
La pel·lícula es basa en la mateixa vida de Steven Spielberg. De fet, serà la primera vegada que el director parlarà sobre la seva pròpia infància i joventut i les experiències que va viure. Los Fabelman se situa a finals dels anys 50 i a principis dels 60 i la història explica com un nen d'Arizona descobreix un secret familiar horrible, diuen, i llavors, després de descobrir aquest secret, també descobreix com el cinema pot salvar-lo i ajudar a forjar la seva pròpia identitat, la mateixa història de Steven Spielberg.
Molt bona pinta aquesta pel·lícula, que recordem té 100 nominacions als Oscars.
Trepitja fort, arriba, a veure com acaba.
Arriba trepitjant fort als cinemes. I també, com ho fa pels amants de les pel·lícules de terror, La niña de la comunión.
En el nombre del padre...
¿Has visto a mi hija?
Del Hijo.
¡Marisol!
Y del Espíritu Santo.
Decían que era un monstruo, cuando los monstruos eran ellos.
El director d'aquesta pel·lícula, La niña de la comunión, és Víctor García i el guió l'ha escrit el català Guillem Clua. Pel que fa al repartiment, les protagonistes són Carla Campra, Aina Quiñones, Anna Larcón i Manel Barceló. La pel·lícula, que està rodada, això és interessant, a Corbera d'Ebre, que és a Terra Alta, se situa a finals dels anys 80, en aquest cas. Pel que fa a la història, la Sara, que és una de les protagonistes, intenta encaixar en el grup d'adolescents que viuen al poble tarragoní després de traslladar-s'hi. Una nit surten a una discoteca de festa i de tornada doncs es troben a una nena amb una nina a la mà vestida de primera comunió que s'apareix a la gent un temps després de la seva mort o de la seva desaparició. Jo us puc avançar cap al tràiler, fa pinta que fa molta por.
Compleix el patró bàsic de pel·lícula de por.
Sí, això és cert, de fet el director ho explicava, l'únic que ho han volgut fer una mica propi, també té aquest punt de romanticisme, no?, gravat a Terra Alta que ens ho farà venir tot més proper.
La comunió catalana.
Sí. La veritat és que sí, però clar, no és un thriller de por que passi als Estats Units amb paisatges de boscos d'Arizona, en aquest cas, sinó que et passa a Corbera d'Ebre, així que...
Molt bé, la fem més nostra, sí. Clar que sí. Una pel·lícula de por nostrada. Diria, a mi bones notícies, aquesta sé que t'agradarà, Olma, per tots aquells que no heu pogut superar encara la pel·lícula Titanic, perquè a partir de demà teniu una nova oportunitat per veure-la als cinemes.
Escúcheme, la tengo sujeta, no la soltaré.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. I lo era.
Molt bona notícia per tots els amants de Titanic, perquè aquest any, com suposo que sabreu, fa 25 anys de l'estrena d'aquesta gran pel·lícula de James Cameron, i aquesta vegada torna als cinemes. Ara bé, diuen que no ens trobarem la mateixa versió, sinó que és una versió remasteritzada en 3D, que també inclou efectes especials. És a dir, que he vist...
No tocaran la banda sonora amb la flauta, aquella típica que...
No, no serà la cançó típica de flauta per... amb la melodia de Titanic. T'he de dir que he vist el tràiler i no sembla que hi hagi molts canvis, tot i que suposo que després sí que seran efectes especials, i sempre és una bona oportunitat per recordar aquesta gran pel·lícula i la història d'amor entre en Jack i la Rose.
Bueno, doncs a tots aquells, no us ho perdeu, que no hagueu pogut vist la pel·lícula, o si la voleu tornar a veure a la gran pantalla, a partir de demà, Titanic, que torna un altre cop, com també ho fa, com també s'estrena El Piloto, una pel·lícula on l'actor escocès Gerard Butler es posa en la pell d'un pilot d'avió que, després d'un impacte amb un llamp, ha de fer un aterratge d'emergència.
Capitán Torrance, comandante de vuelo, ¿qué desea?
Lo extraditamos.
¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusa?
Homicidio, hace 15 años.
Genial, que embarquen ya. Buen vuelo. Mala suerte, nos toca atravesar...
Tot i que, clar, dic que ha de fer un aterratge d'emergència, quan diem això pot semblar que tot surt malament. Hem de dir que l'aterratge surt bé, contra tot pronòstic, però què passa? Que el problema és on aterra aquest avió de forma d'emergència, perquè ho fa enmig d'una illa devastada per la guerra i dominada per diversos grups criminals que, ja et dic, que tenen la violència per llenguatge, és a dir, que parlen poc i utilitzen molt les armes. Si al principi semblava que l'accident era el pitjor que els podia passar, doncs realment això només és el principi. Per cert, que aquesta pel·lícula l'ha dirigit Jean-François Richet.
Bueno, i abans d'explicar les estrenes de la setmana que arriben també a les plataformes, com fem cada setmana, anunciar encara en cinema, que la directora catalana Carla Simón rebrà el Premi Màlaga Talent, la opinió de Màlaga.
Un altre dels guardons que suma la catalana Carla Simón, en aquest cas el certamen, el Premi Màlaga Talent, l'opinió de Màlaga, distingeix la trajectòria, diu, encara curta, però amb una exitosa carrera d'una cineasta tant a l'estat com a fora d'aquest estat, que recordem, guanyadora de la Berlinale, o sigui, primera pel·lícula de l'estat que ho fa.
Doncs felicitats per a Carla Simón per aquest nou premi. Ara sí, va, pel que fa a les plataformes, a pocs dies de Sant Valentí, tot i que aquí som més fidels, Olma, a Sant Jordi, moltes de les estrenes de la setmana tenen l'amor com a fil conductor, i precisament el 14 de febrer és quan s'estrena la nova sèrie dels creadors d'Élite, Todas las veces que nos enamoramos.
Él es Julio y ella es Irene. Se van a enamorar muchas veces porque se van a dejar muchas veces.
Madrid es muy grande. Y te vas a convertir en una directora de la hostia y yo voy a salir como el pringado del pueblo. Y pues sigues sin paraguas,
sin tu ropa. T'he de dir que es nota que és una sèrie dels creadors d'Élite perquè és molt argument d'Élite. Molt argument d'Élite. Però sempre agrada, no? És aquella sèrie que mires... Sí, que dius, vinga, va, abans d'anar a dormir,
per miro aquesta sèrie. D'aquelles sèries que saps que t'adormiràs.
Sí, o que no passa res.
O que si t'adorms no et sap greu.
No, i a part que no et sap greu, que no passa res si t'has adormit 20 minuts, perquè sempre més o menys acaba passant el mateix. En aquest cas...
De què va aquesta?
Doncs tracta sobre l'amor, sobre les amistats dels anys universitaris i també sobre la necessitat de trobar el teu lloc al món. Com dèiem, una mica el que vindria a ser Élite. En aquest cas, se centra en la història d'una dona que vol convertir-se en directora de cinema i llavors resulta que s'enamora quan coneix en Julio. En aquest punt on s'enamora, tot canvia, la vida, doncs, els hi canvia els plans en aquest cas. Llavors, aquesta comèdia romàntica té 8 capítols i la protagonitzen la catalana Georgina Amorós, el també català Albert Salazar, Francesc Comassini, Carlos González, Blanca Martínez i Roser Vila-Josana. Ara... Jo la veuré.
Sí?
Sí,
te la perdràs?
Fa una pinta.
I la següent, perquè la mateixa plataforma ja podeu veure la comèdia L'amor de mucha guerra.
Es experta en todo tipo de cosas. Tienen miedo a nada. És experta en todo tipo de cosas.
Pels oients, perdoneu per aquest ensurt inicial, és que és una pel·lícula que, com bé diu el títol, L'amor de mucha guerra, doncs comença amb una mica de guerra, diríem. En aquest cas, la pel·lícula tracta sobre una dona que odia perdre contra els homes i, a la vegada, un home que desconfia de les dones. Llavors, amb aquest argument, van passant coses, Xavi.
Vinga, ja que parlem de Netflix, Olma, atenció, perquè la plataforma aplicarà des d'avui mateix restriccions als comptes compartits entre diverses persones a Espanya. El titular del compte podrà tenir 2 perfils extra compartits, però cadascú O s'haurà de rascar la butxaca, haurà de pagar 6 euros de més.
Vinga, anem a pams, ho expliquem bé perquè així pot semblar una mica complicat d'entendre. És a dir, què passa a partir d'avui, no? Doncs que Netflix ha dit que... O sigui, què passa? Que 100 milions espanyoles comparteixen el compte de Netflix. Mm. Netflix, a partir d'avui, no prohibirà que comparteixis el compte. És a dir, ho podràs fer si vius a la mateixa casa de la persona que comparteixes el compte. Llavors, el que heu de fer a partir d'avui és... canviar la vostra ubicació, és a dir, posar de referència la ubicació que teniu, o si no, actualitzar-la o donar-li a l'opció d'ubicació. Llavors sí que us deixarà compartir persones amb les que conviviu. Què passa si compartiu el vostre compte de Netflix amb persones que no conviuen amb tu? Que teniu dues opcions. La primera és que deixeu de compartir aquest compte i l'altra persona o les altres persones, perquè ja sabem que se solen compartir molt les comptes de Netflix, doncs se'n creïn una altra. No patiu, perquè Netflix ha assegurat que tota la informació quedarà registrada. És a dir, que encara que canvieu de compte i us obriu un altre compte, doncs tindreu la informació de la vostra excompte. I si no, la segona opció, que és el que deies tu, continua compartint a compte, perquè és una cosa, doncs, que és pràctic. Això sí, cada mes haureu de pagar 6 euros més, i com a molt la podreu compartir amb dues persones. Per tant, seria, si la compartiu amb dues persones, fent càlculs, és la tarifa que teniu més 12 euros al mes per compartir la compte amb dues persones de més.
Ha quedat molt bé, clar, no? Ha quedat molt clar, i si no, si algú teniu dubtes, que es posi en contacte amb l'Olma, que ho ha explicat també, que segurament us el podrà
resoldre.
Home, no,
és que una cosa, és informació de servei, això afecta moltes persones, ja t'ho dic ara, o sigui, qui no comparteix compte de
Netflix? Molt ben explicat. Va, i una última cosa, si ahir explicàvem que aquest mateix programa, les actuacions musicals i altres novetats que hi haurà aquest dissabte a la gala dels Premis Goya, que es farà a Sevilla, avui parlem d'algun dels acompanyants de les actors i les actrius a l'alfombra vermella, i el fotocall, que els hi posarà tot una mica més fàcil, Olma.
Es tracta de 10 seleccionats de l'associació Down Sevilla que s'encarregaran d'acompanyar durant la gala els nominats dels Premis Goya. El responsable de comunicació de Down Sevilla, d'aquesta associació, que és l'Alejandro Márquez, ha explicat a Ràdio Estel que és una gran oportunitat i que permetrà ser un altaveu i demostrar tota la feina feta.
Muy importante, primero por la visibilidad. Por estar presentes y que esa alfombra roja, como venimos comentando por redes, sea diversa, que se vea la diversidad que hay en la sociedad y que muchas veces no tenemos la oportunidad de reflejar.
Aquests 10 seleccionats que comentàvem per aquesta gran ocasió, ja fa 3 setmanes, de fet, que es preparen per la gala dels Goya. Alejandro Márquez també ha detallat que tots ells tenen molt clar que, clar, que tot i estar davant d'algun dels teus ídols, doncs s'ha de ser professional, no es poden fer fotos, i preparen amb moltes ganes aquesta experiència, Xavi.
Vinga, i aquest dijous ara una miqueta de música per acabar, i amb aquesta cançó segurament que farem aixecar més d'un oient de la cadira. Els Boom Boom Fighters, grup català que combina la música festiva amb els subgèneres del reggae, com el dancehall o l'ska, han publicat avui el seu primer disc, que es diu Confit, i que sona així. Cançons d'aquest nou disc dels Boom Boom Fighters és aquesta, i es diu Olma, el gos afamat.
Sí, una gran cançó per fer la digestió, no?
I tant.
És graciosa. Sí, sí. Vinga, en total, aquest treball està format per 11 cançons, totes estan basades en les músiques jamaicanes, com podem escoltar per sota. Aquest grup, els Boom Boom Fighters, va néixer entre Mataró i Girona, i és una banda de 6 músics. El grup, per cert, actuarà, si us voleu escoltar, us està agradant el que sona, els podreu escoltar el 15 de març a la Sala Polo, això és a Barcelona, la capital catalana.
No ens ho perdrem. Va, gràcies, Olma, fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, gràcies per acompanyar-nos des de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel en aquest informatiu. La producció, Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà a les dues, i ara com cada tarda i fins a les 6, la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Tranqui, noi, vas massa ràpid. Tranqui, noi, controla el caràcter. Tranqui, noi, i escolta el que dic. Tranqui, noi, tranqui, 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 noi. Porto bona bossa, porto bon sac.
quina sorpresa quan ja havia arribat. Allà m'esperava ella, el cos afamat, bombo clar. Iau, la bossa m'ha agafat. Torno cap al country amb el cul mossegat i quan arribi a casa tot això s'haurà acabat. Ojo amb el gos afamat, el gos té gana i està enfadat. El tanto amb el gos afamat, el gos més primat mossegarà.